Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
El president d'Òmnium, el sabadellenc Jordi Cuixart, i l'expresident de l'ANC, Jordi Sánchez, porten tot just un any a la presó. Tots dos estan acusats de rebel·lió i a l'espera de judici en el marc de la macrocausa oberta per l'1 d'octubre. Un any després de l'empresonament dels dos líders independentistes, Txell Bonet, parella de Cuixart, en demana l'absolució i no es planteja un possible indult. Ho ha dit avui al programa El Matí de Ràdio Sabadell.
Un indult només l'accepta una persona que ha comès un delicte i que vol ser perdonada, amb la qual cosa i nosaltres tampoc hi entrem.
En la vessant més personal, Bonet ha destacat la fortalesa del seu company malgrat aquests 365 dies entre reixes.
És una persona vitalista, amb unes conviccions molt fortes i una impressió, en comptes de, diguéssim, afablir tot això, el que ha fet és encara transformar-li més aquestes conviccions i ser encara més vitalista perquè encara té més ganes de viure i fer totes les coses que no ha pogut fer durant tot aquest any que ha estat a la presó.
Quan es compleix un any de l'empresonament del Jordi, Sabadell el recordarà amb diferents actes al llarg de la tarda. Culminaran amb una concentració a les 7 a la plaça Sant Roc, convocada per Òmnium, l'Assemblea Nacional Catalana, l'entitat Amics i Amigues de Jordi Cuixart i la Plataforma per la Llengua del Vallès Occidental. Titulars de la jornada, Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
Noves millores a l'Hospital de Sabadell.
El mes que ve han de començar les obres de construcció d'una nova sala d'hemodinàmica per detectar i tractar malalties cardíaques. Josep Guindó, cardiòleg intervencionista del Taulí, ha explicat al magazín matinal de l'emissora els beneficis d'una infraestructura d'aquest tipus.
Em sembla que és molt poc. Em sembla que el que ofereix, el que dona a Sabadell, a la inversió que costa, és ridícula. O sigui, una sala d'hemodinàmica pot costar 1,5 milions d'euros. Que són molts diners, però clar, per tractar 1.000 pacients anuals em sembla que queda diluït de seguida i és molt benefici.
S'espera que amb les noves instal·lacions s'arribi als 1.000 pacients atesos cada any.
El sabadellenc Lluís Villanueva és un dels nominats als Premis Butaca de Teatre.
L'actor local opta al Premi de Millor Actor de Repartiment pel seu paper al muntatge Sopa de Pollastre Mordi de Perla 29. A més del sabadellenc, també estan nominats als Butaca els vallesans Pere Arquilloé i Emma Vilarassau. El veredicte se sabrà el pròxim 26 de novembre en la gala de lliurament dels guardons.
Arturo Rodríguez s'ha erigit com el nou de referència que necessitava el Sabadell.
El davanter de Cartagena s'ha convertit en un fix als esquemes de Toni Saligrat, malgrat la competència en atac que ha arribat aquest estiu. Contra l'Ebro, Arturo va signar el segon gol de la temporada.
L'Hotel Suís, a partir de les dues, analitzarà els registres del jugador del Centre d'Esports.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Moment de fer un cop d'ull als serveis. I comencem per la previsió del temps. Un cop passada la llevantada del cap de setmana, Sergi Gallego, molt bon dia.
Bon dia. Comencen a créixer nuvolades que en les properes hores portaran precipitació al litoral, al prelitoral, al Pirineu i al Prepirineu. Seran més continuades al quadrant nord-est, sobretot de cara a la nit. La temperatura pujarà en conjunt i la màxima voltarà entre els 15 i els 20 graus al Pirineu i al Prepirineu i entre els 19 i els 24 graus a la resta del territori. Demà augmentarà ràpidament la nuvolositat des a oest fins a quedar el cel molt ennuvolat o fins i tot cobert. A més, hi haurà la possibilitat de precipitacions a punts del litoral i del prelitoral, així com al Pirineu i al Prepirineu. Els registres més importants de precipitació s'espera que s'assoleixin al nord-est. A banda, el vent s'intensificarà i serà moderat amb cops forts, sobretot al litoral, de component nord i est. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació del transport públic, Eva Malús, des del Transmet. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix no tenim constància d'incidències importants al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, normalitat a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que continuen les obres de millora a la línia R8 de Rodalies i que hi ha habilitat un servei alternatiu d'autobús per carretera entre Rubí i Castellbisbal. De moment és tot, des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Gràcies, Eva. I pel que fa al trànsit, ara mateix és circulació tranquil·la a la xarxa viària més propera a la ciutat, fluïdesa a la C58, també a les rondes de Barcelona. I a aquesta hora hem de destacar, això sí, alguns problemes a la C63, a Vidreres, a Girona. Hi ha hagut un accident i ara mateix hi ha circulació amb retencions en els dos sentits de la marxa. El sinistre també obliga a desviar els vehicles en sentit Lloret per la C35. També s'ha senyalitzat canvis en la circulació en direcció a Girona. Entrem en matèria quan passen gairebé 6 minuts de 2/4. Avui fa un any que el sabadellenc Jordi Cuixart i Jordi Sánchez són en presó provisional. La jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, va decretar presó incondicional pels dos líders independentistes per promoure la manifestació del 20 de setembre davant de la Conselleria d'Economia. Malgrat haver demanat la llibertat condicional en diverses ocasions, ni l'Audiència Nacional ni tampoc el Tribunal Suprem hi han accedit.
El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'ANC i diputat Jordi Sánchez fa un any que estan empresonats de forma provisional per un suposat delicte de sedició, una situació que la companya de Cuixart, Txell Bonet, considera injusta i espera que el judici sigui una oportunitat per denunciar-ho.
Jo no sé a nivell polític i social quines seran les respostes. El que tinc clar és que no serà, suposant que no fos absolutòria, no serà normal, mai podrà haver-hi normalitat a Catalunya fins que no s'hagi fet justícia veritable, i el que sí que el judici serà una oportunitat per explicar la vulneració de tots aquests drets fonamentals.
Des del seu punt de vista, aquest ha de ser televisat perquè, a part de la sentència, la gent conegui els arguments dels dos acusats.
El que decideixin aquests magistrats és només l'opinió d'aquestes persones, i en canvi tothom que pugui accedir a les declaracions que es fan en aquella sala podrà tenir la seva opinió personal i podrà veure com podem acusar l'Estat d'aquesta vulneració de drets fonamentals. Ells no van a defensar-se perquè són innocents.
Bonet ha descartat que cap dels empresonats accepti un indult, perquè això significaria admetre que són culpables. Finalment, Bonet ha reiterat la vitalitat que manté Cuixart dins de la presó.
Però l'aniversari dels primers empresonaments pel procés independentista ha portat avui més declaracions.
L'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, també va tenir unes paraules pels Jordis ahir al vespre en l'acte d'homenatge al president Companys, assassinat pel règim franquista fa 78 anys.
Que malauradament s'ha tornat a posar en valor en el context repressiu que viu actualment el nostre país. Un context que malauradament el vincula amb l'injust empresonament d'un altre referent vinculat a Sabadell, en Jordi Cuixart, que conjuntament amb en Jordi Sánchez demà farà un any que es troba empresonat sense judici per manifestar-se lliurement i defensar la llibertat de Catalunya. Ells dos, però també molt especialment la sabadellenca Carme Forcadell, presidenta del Parlament, així com bona part del govern legítim de Catalunya.
Per la seva banda, el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha denunciat que els empresonaments són una estratègia per dividir el moviment insobiranista. Són declaracions a TV3.
Això sí que ens preocupa moltíssim, perquè és aquesta repressió, el que busca és la divisió, evidentment, del sobiranisme, de l'independentisme, i el que és evident també és que no, els partits de la majoria republicana no hauria de caure en aquest parany, i per tant és imprescindible, és urgent, és necessari que hi hagi aquest acord, aquesta estratègia compartida, aquesta unitat d'acció, aquest horitzó clar que des de fa tants mesos reclamem i que no hem vist.
L'actual presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, comparava en un acte a Sabadell la dignitat dels presos contra la vergonya de l'Estat.
És un any de vergonya de l'Estat espanyol i un any de dignitat del Jordi Sánchez i del Jordi Cuixart, que han aguantat doncs, amb moltíssima dignitat aquest empresonament injust. I bueno, aquest serà una mica el lema de l'acte que farem el dia 16 a Barcelona, amb un acte central a la plaça Catalunya i després també amb actes descentralitzats arreu de Catalunya per bueno, reivindicar, diguem-ne, la seva llibertat i seguir mostrant com fem cada 16 de cada mes doncs el nostre rebuig al seu empresonament.
Per contra, el líder del Partit Popular, Pablo Casado, creu que Pedro Sánchez afavorirà els presos independentistes.
Es que no me fío. Es que estoy convencido que harán como con la moción de censura, que por debajo pactarán gestos, ya lo estamos viendo, cómo están en las cárceles de Cataluña, con un régimen completamente discrecional de visitas, de salidas al patio, de llamadas, de reuniones, y me temo que eso es lo que intentarán pactar por debajo de la mesa, no solo con Esquerra Republicana y el PDeCAT, sino también con los partidos, con el partido Abertzale.
Per acabar, en les últimes hores s'ha sabut que Miquel Buch i Neus Lloberes han estat citats per declarar per l'1 d'octubre. El Tribunal Superior de Justícia els ha citat pel 6 de novembre per instar els alcaldes catalans a donar suport al referèndum. Se'ls acusa d'un presumpte delicte de desobediència.
I a Sabadell, us ho dèiem en començar, es faran una sèrie d'actes per demanar la llibertat dels Jordis i la resta d'empresonats. Des de 6:15 hi haurà un taller de siluetes a la plaça Vallès, d'on sortirà una cercavila cap a la plaça Sant Roc a 6:45. Davant de l'Ajuntament, a partir de 7:00 PM, se celebrarà la concentració de protesta amb la lectura de les biografies dels dos empresonats, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. I a 8:15 l'acte acabarà amb un acompanyament musical.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
I en matèria de salut us expliquem que el Taulí disposarà d'una sala d'hemodinàmica on podrà atendre i tractar 1 miler de pacients amb patologies cardíaques cada any. Les obres de construcció de les noves instal·lacions han de començar, si no hi ha canvis, al mes de novembre i suposaran un pas endavant per a la unitat de cardiologia intervencionista de l'Hospital de Sabadell. De fet, des que es va crear, el novembre de 2007, només pot fer els seus procediments a mitja jornada perquè comparteixen l'espai amb altres serveis. Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia. En els 11 anys de vida de la unitat de cardiologia intervencionista, els seus professionals han fet 6.000 cateterismes. Es tracta de procediments que poden diagnosticar patologies coronàries i fins i tot tractar-les sense la necessitat d'obrir el pacient. La introducció d'un petit tub des d'una vena, sigui per l'engonal, l'aixella o el braç del pacient, pot reparar artèries i també vàlvules. Quan la unitat disposi de sala pròpia, el nombre d'atesos es dispararà. Ho ha assenyalat el programa al matí el cardiòleg intervencionista Josep Guindo.
En principi, a Sabadell s'estima que calen uns 1.000, hi ha uns 1.000 pacients anuals per fer cateterismes cardíacs coronaris, no? I amb una sala nova, treballant matí i tarda, aconseguim fer aquests 1.000 casos. I el més important és que el malalt que té un infart agut de miocardi, que requereix una intervenció immediata, no li caldrà marxar fora de Sabadell per fer-s'ho. I això és vital, perquè el temps amb un infart és vida.
La nova sala també obrirà la porta a mig termini per disposar d'un servei d'atenció les 24 hores del dia per atendre pacients amb infart.
De seguida s'activa el codi infart, que és trucar al centre més proper que està lliure per actuar i es fa. El problema és que Sabadell no té horari de codi infart. Mm. Si hi ha un infart a hores laborables que estem aquí, ho podem fer de seguida i és molt agraït, però si no hi som, no ho podem fer-ho. Si no hi ha sala disponible, no ho podem fer-ho. Llavors el malalt s'ha d'anar a Barcelona a fer-se la intervenció.
Guindo assegura, per tant, que disposar d'una sala d'hemodinàmica tindrà un gran impacte en la població atesa al Taulí i el seu cos s'amortitzarà en poc temps.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
Els clubs canàbics sabadellencs reclamen una major regulació de la seva activitat, tot i que existeix una llei aprovada al Parlament l'any passat. Lamenten que encara hi ha molts aspectes que depenen de les ordenances de cada municipi, com per exemple la ubicació d'aquests locals. Una ordenança que a Sabadell, a més, encara no existeix. En aquest sentit, Karen, reclamen poder exercir la seva activitat com qualsevol altra entitat sense ànim de lucre.
Ara mateix a la ciutat hi ha registrada una desena de clubs canàbics, locals on els socis poden consumir marihuana. Des del mes de juliol del 2017 hi ha una llei que regula alguns dels aspectes d'aquestes entitats i que s'ha tombat pel Tribunal Constitucional. Aquesta substància, a més, encara és il·legal. Per això el vicepresident de l'Associació Estàndard Club Canàbic de Sabadell, Joan Reyes, creu que cal lluitar per una legislació com la que tenen altres activitats. Són declaracions al programa al matí.
Hi ha certes activitats que són perfectament legals i a mi em semblen una vergonya, com per exemple les cases d'apostes esportives o per exemple que es receptin tan fàcilment medicaments de ansiolítics o coses així. Jo ho veig al meu voltant i aquesta gent té un marc legal, inclús promocional i de suport de patrocini, i en el nostre cas, si estem exercint una activitat que jo em veig capaç i els meus companys ens veiem capaços de defensar perfectament aquí o davant de qui sigui, jo no crec que sigui que ens estiguem aprofitant d'un buit legal. Estem lluitant per defensar una activitat en la qual creiem.
Reyes insisteix que els clubs canàbics promouen un consum responsable de marihuana. De fet, fixen una limitació de la quantitat de producte que pot consumir cada soci.
Quan un soci fa una retirada de la seva quota, està acceptant, per exemple, que no la pot retirar del club, i si la retira sota la seva responsabilitat, no pots controlar mai quin és el consum màxim que pot fer un soci. En el nostre cas, per exemple, nosaltres limitem les retirades a 3 grams diaris, però per exemple la llei del Parlament de Catalunya no limitava aquesta quantitat i estava marcant un sostre de 60 grams mensuals, que des del meu punt de vista i com a consumidor de cannabis em sembla una quantitat elevada.
En aquest sentit, des dels clubs canàbics també reclamen més pedagogia sobre el consum de marihuana i desvincular-lo de les addiccions. Moment de repassar altres notícies del dia en format més breu. 2 detinguts de Sabadell per presumpte tràfic de drogues. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. La policia municipal va arrestar ahir a la tarda a la plaça Ramon Llull 2 homes de 19 i 39 anys per un delicte contra la salut pública. Els agents van aturar el vehicle on viatjaven i durant l'escorcoll van trobar 95 grams de xix. En el moment de la detenció, els arrestats també portaven a sobre 1.350 i 420 euros respectivament.
2 vehicles malmesos per la caiguda d'una paret de l'antiga fàbrica Arte.
Els fets van tenir lloc ahir al matí al carrer Romeu, on s'està enderrocant l'antiga fàbrica. A més de la caiguda de la paret, també va aparèixer una esquerda d'uns 15 metres. Per això els tècnics han decidit paralitzar els treballs. La zona es troba senyalitzada per evitar el pas de vianants i vehicles.
Ciutadans Sabadell qualifica d'imprudent la proposta d'una zona d'oci a la bassa tal com proposa el govern.
El portaveu Adrián Hernández qualifica la iniciativa d'ocurrència improvisada al marge dels veïns i apunta que és fruit de la descoordinació de l'executiu. A més, creu que amb la iniciativa s'incompleixen els acords del ple sobre buscar una alternativa a l'oci nocturn de la ciutat en col·laboració amb els operadors.
Us ho avançàvem en titulars. L'actor sabadellenc Lluís Villanueva optarà un premi Butaca de Teatre pel seu paper a Sopa de Pollastre amb Ordi. Aquesta setmana s'han conegut els finalistes del certamen, entre els quals hi ha els també ballesans Pere Arquillué i Emma Vilarassau. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia. Els 24 anys premis Butaca han reconegut les obres Temps Salvatge, produïda pel Teatre Nacional de Catalunya, i Sopa de Pollastre d'Ordi de la Perla 29, amb 6 estatuetes cada una. Precisament és aquesta última on apareix Villanueva, que opta el Butaca com a millor actor de repartiment, un guardó que ja ha guanyat en 3 ocasions, van ser els anys 2007, 2013 i el 2016. Els muntatges Les noies del Mosbank Road i el Frankenstein, dirigit per Carme Portacelli, segueixen la llista dels més nominats amb 5 premis. L'actor terrassenc Pere Arquillué per Blasted i l'actriu santcugatenca Emma Vilarassau per Medea també opten a un reconeixement, en aquest cas a la categoria d'actor i actriu principal. La gala que concedeix els premis del públic dels muntatges teatrals de la temporada passada se celebrarà el pròxim 26 de novembre al Teatre Auditori de Sant Cugat. Fins aleshores, qui ho vulgui pot votar els professionals i els espectacles seleccionats a través de la pàgina dels Premis Butaca.
Si els Beatles ho van fer, nosaltres també. Aquest divendres, els de Ràdio Sabadell pugem cap amunt. Des del Terrat Urpí farem en directe els programes musicals d'aquesta casa.
Xocolata Express, com sempre, a les 9 i amb un refinat contingut.
A partir de les 10 de la nit, l'equip del Vitamina Dance arriba carregat de música electrònica i amb DJs locals com a convidats de luxe.
I a les 11, Salsitxes Paradís, un programa de funk i soul amb intencions d'alta volada.
Música en directe, entrevistes i sorpreses. Vine a veure Ràdio en directe al Terrat Urpí. Aquest divendres, a partir de les 9 del vespre, hi ha entrada gratuïta.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un.
Cinema, música. Si vols estar ben informat, escolta la ràdio de la teva ciutat. Som estudiants de l'Escola Roureda. Nosaltres escoltem Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Minuts per arribar al punt de les dues. Repassem altres informacions de la jornada de fora de la ciutat. El govern espanyol portarà al Tribunal Constitucional la reprovació del monarca aprovada pel Parlament.
Així ho ha anunciat la vicepresidenta del govern central, Carmen Calvo, als passadissos del Congrés de Diputats. Serà divendres quan el Consell de Ministres porti la resolució aprovada a la Cambra Catalana a la proposta dels comuns que reprova Felip VI i demana l'abolició de la monarquia.
De fet, Carmen Calvo ha dit als periodistes que cap parlament autonòmic pot intentar definir la forma d'estat del país. Per tant, justifica així la presentació d'aquest recurs al Constitucional. I el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, per la seva banda, ha demanat al Partit Popular que no vagi a Brussel·les a sembrar dubtes sobre els pressupostos.
Esos presupuestos, desde el punto de vista de la Unión Europea, no crean ninguna preocupación ni ninguna inquietud, de manera que no hace falta que nadie vaya a Bruselas a tranquilizar a nadie, porque el problema no está en Bruselas, el problema está naturalmente en conseguir una mayoría presupuestaria, pero eso es un problema diferente.
En la mateixa línia, la ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha defensat el pla pressupostari per al 2019 que el govern ha fet arribar a Europa i ha assegurat que es conjuga la disciplina fiscal amb la política social.
I avui hem conegut que l'Audiència Nacional jutjarà la Caixa B del Partit Popular mentre segueix investigant les donacions al partit. En una providència, el jutge José de la Mata dona llum verd al tribunal perquè jutgi l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i també l'exgerent Cristóbal Páez Vicedo. Els fets que s'investiguen són les obres de la seu del carrer Gènova de Madrid, l'impagament de l'impost de societats per part de la formació i la compra de Llibertat Digital. I també sobre el Partit Popular, avui ha rebutjat crear una comissió d'investigació al Congrés sobre la tesi de Pedro Sánchez.
Una iniciativa de Ciutadans. En canvi, el PP sí ha demanat constituir la comissió al Senat, on té la majoria absoluta. De moment, però, el president espanyol s'ha negat a donar explicacions tant en el Congrés com en el Senat.
I tornem a la Cambra Catalana perquè els vots dels diputats pesos pel jutge Pablo Llarena s'hi comptaran, en aquest cas, a les comissions.
Serà només en cas d'empat i només serveix per Carles Puigdemont, Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull. Així ho ha decidit avui la mesa del Parlament aquest matí amb els vots favorables de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana amb l'argument que cal aplicar als resultats de les eleccions.
Descoberta científica que obre nous escenaris en la lluita contra el VIH.
Un estudi revela factors de transplantament de cèl·lules mare que podrien erradicar el virus de l'organisme. I és que fins ara els fàrmacs no curen el VIH perquè les cèl·lules infectades que romanen en aquest estat latent no poden ser detectades ni destruïdes pel sistema immunitari. Ara, però, 5 persones amb sida van rebre un trasplantament de cèl·lules mare i el virus ha desaparegut. Els resultats obren la porta a possibles tractaments que ajudin a erradicar la sida. L'estudi ha estat codirigit per investigadors de l'Institut de Recerca de la Sida Iris Caixa de Barcelona i de l'Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.
I atenció a aquesta dada, un de cada dos conductors no activa els intermitents quan practica un avançament.
Són dades que es desprenen de l'estudi de Vertis que ha analitzat el comportament de 50.800 vehicles lleugers i 11.200 vehicles pesants en diferents trams de l'AP7. Entre els resultats destacats també hi ha una xifra alarmant. Un 4% dels conductors admet que fa servir el mòbil mentre està al volant de l'autopista o que un de cada 10 passatgers no porten el cinturó de seguretat quan viatgen als seients de darrere.
En cultura, l'escriptor i filòleg Santiago Posteguillo s'ha erigit amb el Premi Planeta 2018 amb l'obra Jo Julia, que narra la història d'una emperadriu romana que va ascendir en un món d'homes, ho explicava així el seu autor.
Julia Domna és, de les 100 emperatrices que pudo tener Roma, sin duda la emperatriz más poderosa, la que la que más títulos y dignidades recibió, madre de los césares, madre de los emperadores, madre de los ejércitos, madre del senado, madre de la patria, todo eso le dijeron. A ninguna otra emperatriz se le reconoció tanto. A ninguna otra emperatriz le costó tanto, yo creo, conseguir esto.
Especialista en novel·la històrica i professor titular de la Universitat Jaume I, s'ha imposat els 642 originals presentats a la 67a edició del Guardó, un rècord de participació. L'escriptora i actriu Ayanta Barili, Roma 1969, filla de Fernando Sánchez Dragó, ha quedat finalista al Guardó amb la seva primera novel·la, Un mar violeta oscuro. Els autors distingits del premi s'han donat a conèixer durant el sopar literari al Palau de Congressos de Catalunya aquest dilluns a la nit, en una gala que ha comptat a més amb un miler de convidats. Per primera vegada no hi ha assistit cap membre del govern.
I canvis en el govern francès.
El president Emmanuel Macron ha anunciat la substitució de 4 ministres del seu executiu. Són els titulars d'Interior, Agricultura i Cultura i Cohesió de Territoris. El premier fa els canvis en un moment en què aquesta popularitat ha anat baixant i després d'algunes divisions en el si del seu gabinet.
I precisament a França el temporal Leslie ha deixat 11 víctimes mortals.
Les autoritats han rebaixat la xifra de morts que inicialment havien situat en els 13. La zona més afectada per les inundacions ha estat Carcassona, Occitània, on s'han hagut de 4.500 persones per precaució.
I un últim apunt. La policia alemanya escorcolla dues oficines d'Opel sospitoses de manipular motors dièsel.
Els agents han entrat a les instal·lacions de l'automobilística a Rosenheim i a Kaiserlautern. Segons el diari alemany Bild, la justícia estaria investigant si existia un software il·legal que es va instal·lar en 95.000 vehicles per amagar les emissions contaminants. Es creu que els models Insignia, Zafira i Cascada, fabricats entre el 2012 i el 2017, podrien estar afectats.
Recte final del Notícies Migdia.
La contraportada.
I love reading books, it's fun. I often read them with my mom. I like reading to explore. There's no better way, I'm sure. I love reading.
I ja està en marxa la tercera edició de la campanya Fa 6 anys, tria un llibre, amb què la Generalitat de Catalunya vol estimular els hàbits de lectura en nens i nenes que tenen 6 anys. Des de la llibreria Macondo, Ana Mora, responsable de la botiga sabadellenca, s'anima els pares i mares a portar els seus fills a les llibreries i també els insten a deixar de tractar els llibres com una obligació, Helena.
Més de 78.000 infants de tot Catalunya gaudiran de la tercera edició de la campanya Fa 6 anys, tria un llibre. Els nens i nenes nascuts el 2012, és a dir, els que tenen 6 anys, rebran a casa una targeta amb un val de 13 euros per comprar-se un llibre a la llibreria que ells desitgin. Cecília Picón, de la botiga Libre Rio de la Plata, explica en una entrevista a Ràdio Sabadell que un dels objectius d'aquesta campanya és crear un vincle entre els infants i les llibreries.
Esta campanya apunta justamente a fomentar el espíritu, el hábito lector, pero hacerlo de una manera en que sea descubrir un mundo. Y las librerías, lo mismo que las bibliotecas, son espacios naturales de encuentro entre los niños y los libros.
Sobre quins llibres han de llegir els nens, Ana Mora, de la llibreria Macondo, apunta que no hi ha unes obres marcades per a cada edat, sinó que els infants poden llegir el que es proposin.
No ens hi podem imposar segons quins llibres. Tu pots aconsellar, però primer els hi ha d'entrar a ells. Hi ha de vegades hi ha nens que hi ha una col·lecció que no els agrada, per lo que sigui, per no agrada la il·lustració, no agrada la història. Llavors, cada nen és diferent. I hem d'anar pues, pels seus interessos, pel seu bagatge. Hem d'anar buscant, perquè sempre hi ha una lectura, algun llibre que pot arribar a aquest nen. No, és, no li agrada llegir, al meu nen no li agrada... No, segur que podem trobar alguna cosa.
Aquesta campanya acaba de començar i els infants tenen temps d'anar a les llibreries a buscar el llibre que desitgin fins al 30 de novembre. Tots aquells nens i nenes que encara no han rebut el targetó amb el val de 13 euros poden enviar un correu a fa6anys@gencat.cat.
Fins aquí l'informatiu d'avui. Notícies migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Que vagi bé.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.